L'11 de setembre de 1714, les tropes franco-espanyoles comandades pel duc de Berwick feien el darrer assalt a les muralles de la ciutat de Barcelona. Tot i la defensa acarnissada dels catalans, la ciutat queia i amb ella, de fet, les institucions i les llibertats de Catalunya. Els catalans havien mantingut la defensa de la ciutat fins a les últimes forces, a l'espera que el govern anglès canviés d'opinió i els ajudés militarment, cosa que va estar a punt de passar. Així doncs, què hauria passat si el govern anglès, mogut per la seva opinió pública, hagués enviat una flota per trencar el setge de Barcelona del 1714?
Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar, amb Enric Calpena.
La vigília de l'11 de setembre de 1714, la ciutat de Barcelona es preparava per l'assalt final de les tropes borbòniques. Les esperances de victòria eren en aquell moment nul·les, però es va imposar la decisió ferma i desesperada de resistir. Després de mesos i mesos de setge, la ciutat havia resistit l'embat de les tropes franco-espanyoles, ara dirigides per un militar de primera, el duc de Berwick. La resistència al setge, un fet prou anòmal a l'època, va frapar tota Europa, però ara semblava arribat al final. Un parell d'hores abans de l'alba, la tropa que vigilava la muralla de mar va percebre un moviment estrany de vaixells davant el port. Un potent estol de bandera anglesa havia ancorat davant el moll i les primeres barcasses començaven el desembarcament. La notícia de seguida es va propagar per tota la ciutat. Els anglesos, que havien promès ajut en homes i armes mitjançant l'anomenat Pacte de Gènova i que semblaven que havien traït els catalans amb tractats posteriors, finalment havien arribat. Més de 600 genets i 4.000 infants s'afegien als resistents de la ciutat, molt delmats després de mesos de setge. L'ajut britànic era inferior al promès, però, donada la correlació de forces, permetia als assetjats aturar l'anunciat atac de la matinada de l'11 de setembre. L'endemà, les tropes borbòniques, tot i conèixer l'arribada de l'estol britànic, no sabien quines eren les forces desembarcades. I l'atac va començar amb molta empenta per part de les tropes franceses al baluard de Sant Pere. Els atacants van arribar a la bretxa, però allí es trobaren amb la sorpresa d'una resistència ferotge i el contraatac per part de la cavalleria que va desfer les tropes borbòniques assaltants. A partir d'aquí es precipitaren els esdeveniments. L'armada anglesa va bombardejar les posicions franco-espanyoles, causant gran desordre i destrucció de l'artilleria. Llavors, els resistents, recolzats per la infanteria britànica i dirigits per Antoni de Villarroel, van sortir en formació trencant les línies de resistència enemigues, que van recular més enllà de Sant Martí de Provençals. La batalla s'havia guanyat, el setge s'havia aixecat i l'11 de setembre passava a la història del nostre país com el dia de la victòria i com el dia de la Diada Nacional. I com sempre nosaltres, el nostre assessor històric, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
És un moment molt bonic, no?, d'explicar aquest, allò, el moment clau de... Potser el moment clau dels últims 500 anys de la història de Catalunya, no sé, o potser dels últims 1.000, eh? Potser no...
Sí,
potser és exagerat de dir
no,
això.
No, segurament el moment més decisiu de la història del nostre país, i a més un moment ple d'èpica, que sembla gairebé el guió d'una pel·lícula.
Sí. Bueno, li diuen el miracle de l'11 de setembre, sí, i no m'estranya, perquè he vist les circumstàncies.
Clar, perquè unes hores més tard, o en tot cas sí, unes hores més tard o uns dies més tard, el desembarcament britànic ja no s'hauria produït perquè Barcelona hauria caigut, ja hauria caigut en mans franceses i espanyoles, i per tant realment té aquest component gairebé proper al miracle.
Però això tampoc és cert, o sigui, aviam, no ho sabem, perquè és possible el fet de que entressin a la ciutat de Barcelona estan les tropes angleses a punt d'arribar, probablement no hagués acabat la guerra i per tant, diguéssim, hagués sigut un cop molt dur i potser s'hagués allargat, però potser la
si Barcelona hagués caigut,
la força històrica hagués portat també al mateix final que va tenir,
així,
no?
Tot i així, si Barcelona hagués caigut en mans franceses i espanyoles, la possibilitat de que els britànics es prenguessin seriosament la represa del conflicte era pràcticament nul·la. Els britànics necessitaven bases...
La flota ja està...
Sí,
però, no sé, potser sí.
No, però els britànics, per molta flota que tinguin i per molt que des del mar poguessin apretar i tocar i molestar, diguem-ne, el cert és que si no tenien cap base, cap de pont en el qual desembarcar de forma efectiva, com ho podia ser la ciutat de Barcelona, doncs segurament haurien abandonat definitivament la guerra. Per tant, aquí hi ha un doble component. Per una banda, la resistència desesperada i heroica dels catalans i de la gent que els donava suport durant els 13 mesos del setge, des de juliol de 1713 fins a setembre de 1714, sense la qual el desembarcament britànic no s'hauria produït mai, perquè no hi hauria hagut lloc com desembarcar. I l'altre fet clau, que és evidentment en el que els britànics s'ho repensen i després d'haver abandonat en els catalans, doncs decideixen tornar. Perquè recordem que els britànics abandonen els catalans, els abandonen precisament aquest juliol de 1713 que dèiem ara.
Anem a pams. Em sembla que els nostres oients es perdran anem a pams.
Sí. La història és tan llarga que exigeix anar a pams.
Sí, no anar a metros. Anem a pams. O llardes,
Sí.
Ja que estem amb els anglesos. Comencem pel principi. Quan es produeix, comença la Guerra de Successió, no entrem en detalls de com comença, però el fet de que ho posa clarament els Borbons de Felip V contra els austracistes de Carles III, també un dels hereus menors, que després resultarà l'hereu important, no?
Sí.
Hereus menors de l'imperi austríac, diguéssim, per entendre'ns.
Sí. Sí.
Aquesta barreja, els catalans al principi tenen dubtes de amb qui han d'anar.
Sí, recordem que els catalans a les Corts de 1701-1702, l'hivern de 1701 al 1702, havien jurat a Felip V com a rei, que per tant al començament de la Guerra de Successió al Principat de Catalunya i al conjunt dels països catalans estan en el bàndol borbònic i que caldrà un cop d'efecte perquè els catalans canviïn de bàndol. Aquest cop d'efecte s'intentarà per primera vegada el 1704 amb l'arribada d'una flota anglo-holandesa davant de Barcelona, que diran: què, nois, us canvieu de bàndol o no? Perquè sabem que us voleu canviar de bàndol. I els catalans van dir: però quan sou vosaltres els anglo-holandesos que ens veniu a salvar? I els anglo-holandesos van dir: pues no masses. I llavors els catalans van dir: no sou masses.
Full cats, que vol dir quatre gats.
Exacte, molt bé. Sí, sí. Doncs si no sou masses, més val que foteu el camp perquè ens poseu un compromís i l'exèrcit espanyol, que està aquí de guarnició a la ciutat de Barcelona, ens pelarà. Per tant, els catalans aquí també havien tingut fins a un cert punt una actitud de pragmatisme polític, diguem-ne. Ho dic perquè a vegades tenim la sensació que els catalans van tindre una actitud molt esbojarrada al llarg de la guerra, que prenien decisions una mica irracionals. I està bé contrastar-ho, diguem, ara tampoc no ho resoldrem perquè no tindrem el temps suficient. En tot cas, hi havia hagut un primer intent el 1704 de que els aliats es plantessin davant de Barcelona i els catalans canviessin de bàndol. Aquest intent no va fructificar. Es va produir unes reunions a Gènova, la ciutat de Gènova, actualment ciutat italiana, entre representants de la monarquia anglesa i representants catalans d'una cosa que s'anomenava els bigatans, diguem-ne, una gent
que
provenien de Vic i que formaven part del partit obertament austracista, del partit antiborbònic, del partit contrari a Felip V, i aquest pacte de Gènova doncs establia que els britànics es comprometien a venir molts soldats i cavalls i fusells i etcètera, etcètera, i que llavors els catalans a canvi es comprometien a aixecar tropes per combatre contra els borbònics. Aquest pacte va donar origen a una segona expedició que va arribar al 1705, com la de l'any anterior, com la de 1704. Una flota anglesa es planta davant de Barcelona, aquesta vegada porta molts més soldats, porta gent de cavalleria, porta armes, etcètera, etcètera, i els catalans aquesta vegada sí que es decideixen.
Aquest és més seriosa, digues.
És més seriosa, els catalans la perceben com a més seriosa. Segurament entre l'any 4 i l'any 5 també han passat moltes coses, la repressió excessiva del virrei borbònic, etcètera, etcètera, i tot plegat provoca que Catalunya canviï de bàndol, canvia Barcelona i canvia Catalunya, etcètera, etcètera. I per tant, d'aquesta manera els catalans s'incorporen a la Guerra de Successió, que és una...
Parla més o menys ràpid, sí, i al punt de l'11 de setembre.
Sí.
Sinó, la guerra té moltes vicissituds,
moltes.
Hi ha moments en què sembla que guanyen els austracistes o els aliats, que també els hi diuen,
sí.
Hi ha moments clarament de derrota, a partir d'Almansa, per exemple, sembla que les coses giren contra el bàndol austracista, fins i tot hi ha la deserció, que és una cosa que sembla increïble, del cap dels austracistes, de l'austríac, de Carles III, que per aquelles casualitats d'herència dinàstica acaba d'emperador austríac, quan teòricament no li tocava, perquè el seu germà era jove, i en fi, però es mor el germà i li toca amb ell, sí. Amb la qual cosa els catalans i els seus aliats es queden sense ningú que defensar, i aquest és un moment clau, també.
Sí, un moment clau...
Disculpa el resum, sí, però no, així sí, avancem, sí, cap a l'11 de setembre.
Sí, 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 sí. Dos moments claus, doncs, d'això que acabes de dir. Sí. Un, la mort de l'emperador d'Alemanya, d'aquest emperador, sí, d'Àustria, per entendre'ns, i que és substituït pel seu germà petit, sí, que és el nostre sí, Carles III, que es converteix d'aquesta manera en Carles VI d'Alemanya, i marxa. Aquest és un moment molt important. L'altre moment decisiu es produeix el 1713, quan britànics i holandesos i companyia es retiren del Principat de Catalunya, en un moment en què ja només, després d'aquesta retirada, només sobreviuen Barcelona i Cardona, com a llocs alliberats, diguem-ne. I aquest que és un moment molt, molt important, perquè els catalans aquí, els resistents, han de prendre una decisió. Si continuen la guerra, en solitari, sense amics, sense aliats, o si rendeixen.
És pràcticament impossible guanyar-la. Sense amics ni aliats és pràcticament impossible.
Si tenint l'aliança dels britànics, dels holandesos, dels alemanys, o d'una part dels alemanys, com a mínim dels austríacs i dels hongaresos, i dels portuguesos, i dels savoians, i de tants altres, no han pogut guanyar la guerra, com esperen ara els catalans guanyar-la en solitari? Si quan tenien més de mitja Europa al seu favor, els catalans no l'han pogut guanyar, com poden esperar guanyar-la ara en solitari? I per tant, el juliol de 1713, prendre la decisió de continuar la lluita és una decisió molt difícil de prendre. És una decisió en la qual també hi trobaríem components de racionalitat si l'analitzessin amb calma, diguem-ne, però i de irracionalitat segurament també, o costaria d'establir exactament on està la frontera entre una cosa i l'altra. Però en tot cas, els catalans el juliol de 1713 prenen la decisió de continuar lluitant. I durant molts mesos aquesta sembla una decisió que els condemna a la derrota. Potser...
Perquè van els anglesos i els holandesos? Per ara ens interessa els anglesos, que són el punt clau. Per què ho deixen? Però si tot és avantatges per ell, en aquest sentit. És una tropa relativament menor, que poden teòricament mantenir, és tenir un aliat justament tocant-li la vora viu als seus dos principals enemics a Europa en aquests moments, que són França i la monarquia espanyola. Sí. Els tens allà. O sigui, sí.
El que passa és que la guerra,
se'n va,
la guerra
si tot
de successió
va bé,
que es combat...
En aquest sentit, eh?
Sí, sí, sí. Aquesta guerra de successió que es combat a bona part del món, arreu del món, a tots els continents hi ha enfrontaments a la guerra de successió, és també una guerra llarguíssima. Llarguíssima. I per tant, el 1713 fa 10 anys que els britànics estan en guerra, que els anglesos estan en guerra, i n'estan tips. També estan tips els francesos de la guerra, i França pateix molt en aquella guerra, molt. I per tant, França també vol trobar una solució. Els anglesos també estan cansats. I aquest cansament dels uns i dels altres porta a unes negociacions que ja s'havien intentat anteriorment i que es conclouen el 1713. Els britànics, conscients de l'esgotament francès i per tant de la solitud de Felip V, Felip V guanya la guerra a la península ibèrica, guanya la guerra a Catalunya perquè del suport de Lluís XIV de França, si no segurament hauria tingut moltes més dificultats per guanyar-les o francament hauria perdut. Per tant, els britànics, conscients que els francesos estan esgotats i que per tant Felip V pot quedar sol, se saben en una posició de força en la negociació i exigeixen a Felip V moltes coses, i coses de molt valor, bàsicament quatre, que són Menorca, Gibraltar, el Bajel de Permission, és a dir, el fet de que els britànics poden enviar vaixells en els ports de l'imperi colonial espanyol d'Amèrica, que fins aquell moment havia estat un monopoli comercial espanyol. I que
és de fet l'obertura dels mercats americans pels anglesos.
I pels britànics això és un negoci fabulós. I el quart punt és el monopoli de l'asiento de negros durant 40 anys. I l'asiento de negros és el monopoli del tràfic d'esclaus negres cap a les colònies espanyoles a Amèrica. I per tant també un altre negoci fabulós. Tots aquests elements fan que els britànics es decideixin a signar la pau. Consideren que és un premi prou gran. També és veritat que dintre de la Gran Bretanya...
Exacte, anava a dir, i llavors, i tot tan meravellós... Ja hem vist que defensar els catalans era barat, però que realment el preu per deixar-los era molt gran, i per tant ja s'entén la posició possibilista i pragmàtica anglesa d'abandonar els catalans, molt cínica, però d'abandonar els catalans a la seva sort. Però llavors per què canvien d'opinió?
Clar, perquè a la Gran Bretanya existeixen dos bàndols, dos partits polítics, els anomenaríem ara, que són els White i els Tory, que més o menys, per identificar-ho amb alguna cosa actual, serien els liberals i els conservadors.
Els Tory són els...
Els conservadors. I els White els liberals. Aquests liberals tenen una política internacional més agressiva. són explícitament antifrancesos, volen assegurar-se el domini dels oceans, no volen deixar passar cap oportunitat per repartir estopa a francesos i espanyols. Saben que estan en una posició d'esgotament, ells també, però els altres més, i per tant volen explotar-la fins al final, aquesta posició que consideren d'avantatge. Els Tori, encara, en canvi, els conservadors, i mai millor dit, en aquest cas els conservadors, són partidaris de la pau, són partidaris de la calma. Bueno, d'acord, potser estem en una posició d'avantatge, però tampoc no està molt clar. I nosaltres també estem molt cansats, i no està molt clar que hi guanyem moltes coses. I en canvi, ara, amb aquest pacte que hem fet, mira quines coses hem guanyat més boniques, a Menorca, Gibraltar i el Bajel de Premisiones.
Sí, ja sé que podem guanyar més, però vés a saber.
Sí. Però conformem-nos amb el que acabem de guanyar. Si, tenen una actitud conservadora, per exemple, els conservadors fan honor al seu nom. I llavors els conservadors han manat durant un temps, però els liberals apreten per reprendre la guerra, i la volen reprendre. I llavors es produeix una lluita interna dintre del Regne Unit, que durant un temps juguen contra els catalans, i a partir de l'agost-setembre de 1714 comença a jugar a favor dels catalans. I després hi ha un altre component, no només hi ha una bralla dintre del Parlament anglès entre liberals i conservadors, entre White i Tories, per entendre'ns, sinó que també hi ha un canvi de rei. I apareix un nou rei, un rei d'origen alemany que té que entrar a governar, que té que entrar a regnar en el Regne Unit de la Gran Bretanya, i que també és partidari de la guerra. I llavors aquesta doble circumstància de canvi en la monarquia, de canvi en el tron, i de canvi de govern, de canvi de majories en el Parlament, doncs comporta que els britànics retornin a la guerra, canviïn un ordre al seu almirall, l'almirall Wisley, que governa la flota britànica en el Mediterrani i que té com a port de referència en aquell moment Maó, i li ordenen reunir la flota a Maó, a Menorca, per tant, i des d'allà dirigir-se cap a Barcelona, cap a la Barcelona resistent.
L'endemà de la victòria, Rafael de Casanova, conseller en cap de la ciutat, establia la diada de l'11 de setembre com a festiu pels barcelonins i pels catalans en general, com a dia de la celebració de la gran victòria sobre les tropes borbòniques.
De part de l'excel·lentíssim senyor conseller en cap, coronel, governador d'esta plaça, fort de Montjuïc i dependents, que després que la ciutat hagi estat heroicament deslliurada dels enemics que la tenien assetjada, i en honor de tots els homes que caigueren en defensa de la ciutat des que aquesta fou assetjada fins al passat 11 de setembre gloriós, convoco la Reial Junta de Guerra, diputats, oïdors i jutges, les autoritats eclesiàstiques, els superiors dels diferents ordes religiosos, a una missa en acció de gràcies a la catedral d'aquesta ciutat. I demano al senyor bisbe que mani que a les 12 del migdia de demà sonin encems totes les campanes de la ciutat per donar gràcies a Déu d'aquesta gran victòria. A més, decidim que d'ara en endavant la jornada de la victòria de l'11 de setembre sigui considerada festa a tots els efectes i que tinguin lloc en aquesta important data totes les cerimònies d'honor a l'Altíssim que s'escaiguin per celebrar tan important fita històrica. I perquè les dites coses siguin a tothom notòries, mana sa excel·lència ser fetes i publicades en el present ban pels llocs acostumats de present ciutat i de més parts on convingui i menester sigui. Signat Rafael Casanova, conseller en cap.
El nas de Cleòpatra. Catalunya Ràdio.
Bé, no cal, em sembla, Oriol, que expliquem en detall el que m'he explicat abans una miqueta, la batalla de Clau, però sí una cosa que em sembla que a mi em sorprèn i sorprèn a tothom que ha llegit una mica sobre aquest 11 de setembre famós, no? Que és com, realment, encara que arriben els anglesos i encara que els catalans són uns quants, la desproporció de tropes entre franco-espanyols i anglo-catalans continua sent immensa, com ha sigut tota la guerra. Sí. Per què llavors els franco-espanyols són derrotats? Perquè podria ser dir, home, tenen un reforç, allargarem el setge 6 mesos més, per dir alguna cosa, però què?
Situem els nostres oients...
Ah, no ho entenc, jo no ho entenc.
No. Situem els nostres oients amb les xifres. Hi ha 40.000 soldats borbònics en el setge de Barcelona, 40.000. Perquè han patit moltes baixes, però també és veritat que les han anat suplint. L'avantatge dels franco-espanyols és que poden suplir les seves baixes. Barcelona, al principi del setge, el juliol de 1713, disposava d'un miler de soldats professionals nacionals i de 4.500 defensors integrats a la coronela, 4.500. Per derrotar en aquests 5.000 i escaig homes, els borbònics han necessitat 13 mesos de setge. Ara desembarquen 4.000 britànics. Si us hi fixeu, el número de britànics, 4.000 més 600 genets,
diguem-ne. Tenim en compte que segur que els catalans havien tingut pèrdues molt grosses.
Enormes, enormes.
Potser els 5.000, no sé quants en quedaven, 4.000, 3.000, 2.000...
No, molts menys, diguem-ne, perquè pràcticament els soldats professionals tots havien desaparegut.
Posem per cas que sumant tot, que són de sobte...
5.000
de nou.
Sí.
I què?
Estàvem com a principi.
Clar, fa 13 mesos.
Però clar, també entenguem el bàndol borbònic, que és que per liquidar-ne aquests 5.000 inicials s'han passat 13 mesos, ara que han tornat a tindre 5.000 al d'abans, 13 mesos més deu ser horrorós. Ja saben que la muralla l'han destruït molt, ja saben que han sotmès la ciutat a un bombardeig. No, però segurament els impacta des d'un punt de vista moral. És a dir, ara una altra vegada tornar a començar, com si res... No...
S'ha dit que ells no saben que són 5.000.
No ho saben. També pot ser que pensin que són molts més, perquè la flota britànica és gran, s'ha plantat davant del port de Barcelona i no saben exactament quan s'han desembarcat. No saben si han desembarcat 5.000 o 10.000. No ho saben. I, a més, la flota britànica, sense necessitat de desembarcar, també pot fer molt de mal, perquè recordem que, esclar, el setge borbònic s'acosta sobretot per la banda que ara correspondria...
Ataca on hi ha la bretxa, precisament. Sí, la flota britànica bombardeja la zona on hi ha la bretxa, correcte. El Besòs, diguéssim.
La zona de més pressió borbònica sobre Barcelona era la zona que ara correspon al parc de la Ciutadella, l'Arc de Triomf, i per tant una zona molt propera al mar. En aquella època encara una mica més propera al mar, perquè la línia de costa estava més endintre, el mar estava més avançat, i per tant des de les seves posicions navals la flota britànica és capaç de bombardejar amb molta intensitat tota la zona de màxima concentració de tropes i de material borbònic que està intentant rebentar la defensa barcelonina, i per tant l'impacte de la flota és molt gran sense necessitat de desembarcar, i això segurament també juga un paper molt determinant, desmoralitza, trenca el coratge i la determinació dels assaltants i els porta a retirar-se.
I a més, entre altres coses, cosa que es veurà després, poques setmanes després, hi ha una desunió entre les tropes espanyoles, les tropes franceses, sí, o els comandaments entre Popoli i Berwick, molt grossa, diguéssim.
Bueno, d'entrada
també,
sí,
també contribueix, eh?
Clar, d'entrada, per exemple, tenen un dubte de quin camí han de seguir per retirar-se, perquè les tropes castellanes tendirien a retirar-se cap a Ponent, a la recerca de la Plana d'Urgell, i les tropes franceses voldrien retirar-se al camí del nord, diguem-ne, i això, camí de Girona, etc. No? I per tant, això ja determina molts problemes. Després hi ha un altre component que segurament juga un paper poc determinant des d'un punt de vista estratègic, però que als catalans ens agrada molt de recordar, que és que les unitats guerrilleres que continuaven combatent arreu del territori, per exemple, els germans d'Esvalls i de Barbós, etc., doncs han obtingut una petita victòria just uns instants abans, uns dies abans, a Talamanca, una batalla poc decisiva en la guerra, però important en la moral dels combatents.
És com el preludi de l'11 de setembre.
Sí, i per tant aquestes unitats guerrilleres fan tot el possible per interceptar la retirada de les tropes borbòniques.
Que després són derrotades a Martorell un altre cop, però que també imagino que la batalla de Martorell deu ser una escaramussa. Vull dir, perquè tampoc és tropes en retirada i els ataquen.
Que hem d'entendre que els guerrillers catalans volen atribuir-se una part significativa del mèrit de la victòria, i que no és injust, perquè, diguem-ne, que existir durant 13 mesos de setge segurament dona mèrits més que sobrats, perquè ens considerem allò pares del triomf, diguem-ne. També és veritat que les victòries tenen molts pares i les derrotes són orfes.
Tot això és el que va passar després que l'11 de setembre les tropes anglo-catalanes aixequessin el setge de Barcelona i derrotessin les tropes borbòniques de Felip V. O no?
Tot ha passat com havia de passar.
El present és com ha de ser.
O no?
No cal enganyar-se. Ja sabem que l'11 de setembre no se celebra una victòria, sinó la presa de la ciutat de Barcelona per les forces franco-espanyoles comandades pel duc de Berwick. Les tropes promeses pels britànics en el pacte de Gènova del 1705, que potser haurien d'haver acudit com a salvaguarda de les llibertats del Principat, mai no van tornar. I els assetjats, tot i que van oferir una resistència heroica, van haver de claudicar. De fet, la traïció dels anglesos va ser molt mal vista per la seva opinió pública i va venir en bona mesura mesura provocada pel canvi de govern dels Whigs, els liberals, cap als Tories, els conservadors. El canvi es va produir només unes poques setmanes abans de la caiguda de Barcelona i va fer que potser es perdés l'oportunitat de salvar la ciutat. El martiri que estaven sofrint els catalans va encoratjar els partidaris de la causa catalana i va estar a punt de fer variar la política del govern anglès, cada cop més esfraït per les notícies que arribaven de Barcelona. Amb la caiguda de la ciutat el dia 11 i la de Cardona pocs dies després, acabava la guerra de successió i començava una etapa de repressió i genocidi salvatge per part de l'administració espanyola i dels seus aliats botiflers. L'hem feta grossa, perquè em sembla que això de l'11 de setembre, canviar-li la significació, no sé si és molt correcte des del punt de vista històric.
Sí, ara des d'una posició molt subjectiva, em sembla que potser és una de les més grosses que hem fet.
Sí, sí, aquesta sí.
I al mateix temps, pel meu gust, una de les més, més esperançadores, diguem-ne, no?
Sí, esperançadores no... seria pel futur, però
sí,
no és el cas,
sí.
No?
Però, no, diguéssim... però no sabem mai què hauria passat després de res, diguem-ne, sí, no? Sí. Però en tot cas té un punt d'èpica de la qual la nostra història molt sovint està mancat i que, per tant, és bonic de fer-hi alguna referència com
però,
aquesta que
però
he fet
avui. Però fer coincidir l'11 de setembre amb el fet de l'arribada de les tropes angleses sí. No és fer girar una mica... no és excessiu? Potser és tan rodó
no,
que...
jo crec... No, deixa'm ser explícit amb la resposta. Sí. Molt sovint diem, ui, és que no es pot dir mai res, però avui vull ser descarat, diguem-ne, vull ser agosarat. No és massa atrevit. Per què? Perquè efectivament havia sortit d'Anglaterra l'ordre de reunir la flota a Maó. I això és veritat, tot el que hem explicat, és a dir, va sortir un ordre dirigit a l'almirall Weasley, que estava en el Mediterrani, perquè reunís la flota a Maó. Això és veritat, i per tant va estar a punt de passar. També és cert que en l'ordre no s'acabava d'especificar què havien de fer un cop estiguessin a Maó, però en tot cas que estiguessin preparats, i per tant va estar a punt de passar. I l'ambaixador català que hi havia a Londres, i els catalans havien enviat ambaixadors en els corts dels seus principals aliats, per tant a Viena i a Holanda i a Anglaterra i a Londres, doncs l'ambaixador que tenien a Londres els hi deia, home, potser sí, no, aguanteu una mica més, això potser canviarà el nou govern, els tal, i per tant hi havia elements que convidaven a l'esperança, que expliquen una mica aquesta resistència ultrança tan desesperada i potser no és exagerat doncs explicar això que hem explicat, diguem.
Ja veurem aviam què diu el nostre expert, que avui és el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Pompeu Fabra, doctor Joaquim Albareda. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí al Nas de Cleòpatra. L'hem feta molt grossa o... evidentment no va passar, per tant és grossa, però dins d'això era possible, fins i tot era probable que hagués passat això o no?
Podia haver passat, és a dir, estava entre les sortides possibles d'aquell esdeveniment tan complicat. I, de fet, jo he sostingut que el desenllaç final de la guerra va ser un cúmul de factors, molts d'ells desafortunats. El factor de la contingència, de l'atzar, hi va jugar molt en aquell desenllaç. I només hem de tenir en compte que l'escenari bèl·lic europeu havia sigut favorable als aliats fins al final de la guerra. Només a Espanya era desfavorable. Que el 1709, com ha explicat l'Oriol, doncs, hi va haver unes negociacions internacionals en les quals Lluís XIV es rendia, però els aliats hi van exigir massa, que hi va haver un canvi de govern britànic que va canviar d'actitud, que l'ocupació de Barcelona va ser per l'ajut decisiu d'un general francès, Berwick, perquè
sí,
si no
bo,
les tropes de Felip V no se'n sortien, i que finalment és cert que el 6 de setembre de 1714, és a dir, bueno, 8 dies abans de la caiguda de Barcelona, el secretari de la regència britànica, el secretari Addison, confirmava l'ambaixador català Dalmases que havia enviat aquestes ordres perquè la flota es destaqués a Maó per establir una mena de cinturó de protecció de Barcelona perquè la ciutat no fos finalment ocupada i, per tant, que es negociés alguna sortida honrosa dintre el pacte d'Utrecht. És a dir, confirmaven per part del rei de que no s'alterava Utrecht, es podia arribar a un pacte sense alterar les condicions generals de les paus firmades el 1713 a Utrecht. I què hi va en contra d'aquest argument? Doncs, home, va en contra que, en tot cas, un cop ocupada Barcelona pels britànics, no hagués significat un gran canvi d'escenari internacional, perquè l'Oriol ha explicat molt bé que els britànics estaven cansats de la guerra, hi havia hagut una campanya d'opinió pública per part dels Tories molt intensa, en la qual van participar escriptors de prestigi, com Daniel Defoe, Jonathan Swift, etc., pagats pels Tories, perquè convencessin a l'opinió pública de que calia acabar la guerra.
Això encara existeix ara, aquest tipus de coses, eh?
Sí, sí, sí. Encara.
Sí, veig que és una cosa allò contemporània, sinó moderna, diguem.
Que, per cert, abans havien escrit coses a favor dels Whig, És a dir, que no tenien tampoc gaires manies.
També passa ara, això. Sí, sí, és curiós, sí.
I, a més, esclar, hi ha un altre factor que ho posa en dubte tot plegat, no? Que els anglesos volguessin anar a arribar gaire lluny. Primer, que ja havien aconseguit els seus objectius l'any 1710, abans del que s'ha dit, abans de la renúncia de Carles III quan se'n va a Viena. El 10 ja havien acordat secretament tots aquests pactes del comerç amb Amèrica, el tràfic de negres, Gibraltar, Menorca, etc., etc. Ja ho tenien des de l'any 10, I, finalment, hi ha un altre fet que ho va embolicar tot, que va ser la transició d'un rei a un altre i d'un...
A la corona
britànica.
Britànica, ja. És el moment que canvien de nom, no? Es passen d'anglesos
a britànics. A partir de l'any 7. I de la transició també d'un govern dels Tories als Whig. Per tant, tot això ho dificultava. I què va passar finalment? I això és el que fa que ens hàgim de situar amb la realitat, no? Inevitable. Que és que en aquesta transició llarga, que va durar fins al 1715, és a dir, van passar mesos abans el rei Jordi I no va prendre possessió del seu càrrec i va anar al Parlament, els Whig no van poder fer res a la pràctica perquè seguien remenant el poder, tenien el poder a les seves mans els conservadors, i van matar la qüestió literalment, la van deixar en un calaix, i van donar els fets reals per bons. És a dir, un cop caiguda Barcelona, 8 dies després d'aquestes informacions que donava el secretari de la Regència Dalmases, van donar els fets per vàlids, i el nou govern dels Whig, tot i que el 1715 va fer una condemna duríssima contra el govern anterior, dient que havien abandonat els aliats i els catalans en específic, hi ha un document llarguíssim que ho explica, i els acusa de traïdors, alguns d'ells es van haver d'exiliar de Gran Bretanya.
Per culpa d'aquesta qüestió.
El ministre Bolingbroke es va haver d'exiliar a França. A pesar d'aquesta requisitòria, aquesta condemna, 4 dies després, en el moment de prendre Mallorca, els borbònics, els anglesos, van tornar a abandonar els catalans i els mallorquins que estaven resistint, i a l'Empardó una altra vegada, és a dir, la pèrfida del Bió, tal com va ser batejada llavors, no? Va tornar a repetir el seu paper 4 dies
aquella
després.
Aquella frase, no recordo, em sembla que és el Palmerston, o sigui, que és uns 100 anys, segurament. No, 150 anys després, aproximadament, que diu que Anglaterra no té amics permanents, sinó interessos permanents, no? No estic segur que és el Palmerston,
Les
coses com sigui, no recordo ara.
Com has comentat tu, hi ha un corrent en l'opinió pública, sobretot entre els Whig, els liberals, i entre els historiadors liberals, que van repetint sistemàticament aquesta deshonra que han comès els britànics amb els aliats i amb els catalans. I va sortint a les històries d'Anglaterra de forma reiterada aquesta qüestió.
És també d'aquella època, si no recordo malament, el pamflet, la patètica i deplorable història, em sembla que és literal, patètica i deplorable història dels catalans, però no per enriure-se'n dels catalans, sinó dient, mireu quina història més trista que hem provocat nosaltres, en definitiva.
La deplorable història.
Deplorable, sense el patètic. Sí.
Però n'hi ha més, n'hi ha uns quants, els feien escriure els Whig, Els feien escriure els Whig, n'hi ha que fins i tot no eren impresos, que circulaven manuscrits, i tots reiteren aquest argument de que podíem haver decidit salvar-los i van permetre que es condemnessin, no? Aquesta és l'expressió.
Si l'11 de setembre els catalans haguessin aconseguit d'aixecar el setge i derrotar els Borbons gràcies a l'ajut dels britànics, haurien pogut constituir sota l'empara dels anglesos una república tutelada, independent d'Espanya o de França.
Mr. Casanova ja sap que sa graciosa majestat britànica, la reina Anna, no accepta el vostre pla d'insistir a trobar un candidat a la corona d'origen austríac.
Però, legítimament, Mr. Crown, ha de ser un austríac, perquè és el que correspon per herència.
Mary Casanova, Els austríacs ja s'han oblidat de vostès. Ara el seu únic aval som nosaltres.
Així, doncs, voleu proposar un príncep anglès?
No, no, això encara portaria més problemes. Pensem que vostès haurien d'emprendre el camí de la república.
Això és una qüestió que dilucidaran les corts quan es reuneixin.
Exacte, però vostè tindrà un paper important en aquests corts, si com sembla, i va com a representant de la ciutat de Barcelona. El seu prestigi després de la victòria el situa com l'home més influent d'aquestes futures corts i creiem que vostè hauria de ser el capdavanter de les institucions.
I els valencians?
Els valencians, com els catalans, tindran el seu president de la Generalitat, però el poder efectiu estarà sota el seu control.
Però això ens allunya per sempre de la nostra posició davant la corona espanyola i del Regne d'Aragó. Això ens fa independents.
Exacte, que potser no se n'havien adonat que allò que els empenyia a lluitar era el manteniment de les institucions catalanes i les llibertats? No s'enganyi, Mr. Casanova. Vostès sempre han estat independents, tossudament independents.
El nas de Cleòpatra. Catalunya Ràdio.
Seguint amb l'especulació i tal com sentíem, això hauria sigut així, imaginem-nos, ja sé que és molt imaginar, que l'11 de setembre hi ha hagut aquest desembarcament possible, encara que no probable, perquè pel que explicava el doctor Alvareda, però possible, sí. La solució a la via de Catalunya i potser del País Valencià també hagués sigut constituir una república?
No,
tornar-se austríacs.
Ara seré
menys, anglesos,
menys clar que abans, diguem-ne. No està clar, diguem-ne. És evident que els catalans continuen considerant que el seu sobirà legítim era Carles III.
Els catalans eren monàrquics, diguéssim. Jo sé que és molt dir, però sí. per simplificar, ja em perdonaran.
Bueno, eren comtalistes, no monàrquics, sí. Perquè no tenien rei, el que passa que tenien el comte de Barcelona, i consideraven que el legítim comte de Barcelona era el seu Carles III, comte de Barcelona, l'antic arxiduc d'Àustria i actualment emperador Carles VI d'Alemanya, i per tant li tenien encara molta devoció, vull dir, els catalans fins l'últim instant, malgrat que l'emperador els havia deixat de la mà de Déu, doncs continuaven tenint-li molta estima, i és possible que si Catalunya hagués estat alliberada pels britànics hagués passat a formar part del patrimoni, dels territoris patrimonials de la casa d'Àustria, dels Habsburg. També és possible, però, que les circumstàncies de la guerra, la llunyania respecte a la cort de Viena, les dificultats de l'emperador d'enviar tropes efectives...
Les relacions que no eren tan fluides entre els anglesos i els austríacs, ja no eren tan fluides, i per tant potser els anglesos diuen per què ens hem de preocupar si els hi passaran amb aquests, potser és millor que els catalans vagin per un altre costat, que així empiparan a tothom, no ho sé, eh?
Sí, és possible que... Per tant, també és possible que s'hagués constituït en una república catalana absolutament separada ja de l'imperi, de l'emperador, i qui sap què. Aquest dubte sempre hi va ser moltes vegades, també hi havia sigut en la Guerra dels Segadors, al principi de la Guerra dels Segadors, etc. I per tant és un dubte que no, segurament no podem resoldre ara aquí.
Doctor Alvareda,
no, jo diria que la idea republicana hi és present, i és present sobretot des del moment en què l'emperador abandona, el 1713. Hi ha diversos escrits de l'últim any de resistència en què es planteja la idea de la república. Ara bé, voldria aclarir que la idea de república d'aleshores no és la que tenim nosaltres. És una manera d'entendre la política en la qual és la societat la que és la protagonista, la societat civil, per entendre'ns, no? Sense discutir moltes vegades la figura del rei. En aquest cas, la sortida era una república catalana tutelada per l'emperador. O pels britànics, millor per l'emperador. Es planteja en diversos documents l'any 1714, el 15, quan hi ha tota la negociació per Mallorca amb els francesos, es torna a plantejar. El 25, a la Pau de Viena, torna a sortir la idea d'una república catalana tutelada. Es diu, o bé tota la corona d'Aragó sota protecció imperial, o bé, si no és possible, Catalunya i les illes com a república sota la protecció imperial. La figura del rei és bastant intocable a l'època, i per tant pràcticament no es concep un règim polític sense rei. No?
O sigui, els anglesos, per entendre'ns, estaven en una república. o es podien autoconsiderar republicans en aquest sentit, diguéssim, de principis del 18, no?
Hi ha una herència republicana molt clara que ve de les revolucions del segle XVII i tenen un rei, però que està absolutament limitat per les
constitucions. Sí, per això deia que és un sistema pel que explica.
Per les lleis, vaja, que ells no tenien constitució, no?
Sí, sí, sí.
Doncs bé, aquí és semblant, és a dir, és aquest tipus de republicanisme que posa l'accent en les lleis del país, les constitucions, que són les que regulen la vida política, però per sobre hi ha una idea d'un rei que va lligat amb la religió, amb la concepció política d'aleshores, no? I per tant, jo crec que la cosa anava bastant per aquí i es formula en diverses ocasions, però ni els britànics ni l'emperador en volen sentir parlar d'aquesta proposta.
Curiosament, els politòlegs utilitzen el concepte de república coronada, és a dir, pot haver-hi repúbliques coronades, perquè el que dona valor a la república no és el fet de que no hi hagi rei, sinó els valors dits republicans, que són aquests valors de la participació ciutadana que recordava el doctor Albareda, i aquest concepte que neix en la història a vegades el recorden més els politòlegs que els historiadors, curiosament, eh? Vull dir, a vegades els historiadors no, potser no tenen prou present amb el valor que va tenir en aquells moments i que a vegades en certa mesura continua tenint fins a l'actualitat.
Les relacions entre aquesta hipotètica república catalana i la corona d'Anglaterra, en tot cas, haurien estat diplomàticament esplèndides. Entre els governs tot hagués sigut flors i violes, però entre els ciutadans les coses no tindrien per què ser tan fluides.
Mal negoci hem fet. Mal negoci hem fet.
Què t'ha passat ara?
Aquests anglesots. Resulta que tinc tractes amb un marxant de Bristol. Vam quedar que m'enviaria un vaixell a buscar el meu aiguardent i a canvi em duria peix sec. I saps quina que me n'ha fet el desgraciat?
El peix estava podrit.
No, això com sempre. No, el que m'ha fet és que ha portat la meitat de peix i la meitat de roba de cotó blanca i esmorteïda. I això no ho vol ningú ni regalat. Saps què diu? Que ara a l'Índia està de moda imprimir aquesta roba i es ven la mar de bé. A l'Índia! No podia haver buscat un lloc més lluny.
Doncs escolta, i dius que la roba està preparada per imprimir-se? A quan me la veixes?
Jo, no ho sé, quan me'n dones?
Mira, no te'n donaré res. Farem una cosa. Tu em dones de franc la roba. Jo la imprimeixo, que sé com fer-ho, la venem i en repartim el benefici a mitges. Ara, si no, què en faràs d'aquesta roba?
Sí, potser tens raó, però jo no vull tornar a treballar amb aquest anglesot desgraciat.
Tracta'l bé, que si venem la indiana aquesta haurem de parlar-hi molt sovint amb l'anglesot durant els propers anys.
El nas de Cleòpatra. Catalunya Ràdio.
Hagués anat millor econòmicament Catalunya, tal com sentíem aquí, que estaven una mica barallats amb els anglesos, per això que els hi porten indianes. Tinc entès que els indianes sí que els hi van portar els anglesos, no? O sigui que això potser no hagués variat gaire. Les relacions d'una Catalunya independent o d'una Catalunya-Mallorca, Catalunya-València, no estaria clar, més o menys independent amb Anglaterra...
Bé, tot hagués depès del tipus de relacions polítiques que finalment s'haguessin imposat, no? Una cosa és segura. Catalunya, el 1705, aposta per l'arxiduc i pels aliats, els anglesos i els holandesos, perquè hi està comerciant de forma habitual. L'aiguardent se'n va cap al nord, l'Atlàntic Nord, no? I a canvi venen determinats productes, però aquests productes ja s'estan fabricant aquí també, per tant ja hi ha una especificació.
El bacallà no, el bacallà no es fabrica aquí, el bacallà el porten, sí.
Els tèxtils, volia dir.
Sí, sí, tant, tant.
Aleshores, això es va tallar el 1714 i Catalunya va trigar dècades a poder remuntar en aquest terreny. Li va costar molt fer aquesta reconversió d'uns mercats segurs que ja tenia amb l'aiguardent, i ho va haver de fer a base de vendre barat els seus aiguardents, els seus vins, cap als mercats europeus. Per tant, no hi va haver beneficis d'entrada, sinó perjudicis pel canvi d'orientació política. Una altra cosa és, d'altra banda, la política francesa que es va imposar, de motllo francès dels Borbons, que era una política que no es preocupava gens per la manufactura i, per tant, no lligava gens amb els interessos de la realitat de Catalunya, que era una manufactura que estava creixent, etc. Què hagués passat amb l'entrada de productes tèxtils britànics? Doncs no ho sé, tot depèn,
ja, no ho sabem,
com dèiem, d'aquestes condicions que s'haguessin establert, de limitació del poder del rei, etcètera, etcètera, no? Que de fet és el que marcaven les constitucions, eh? Les constitucions catalanes eren les que regulaven aquest tipus de qüestions relacionades amb l'entrada de productes exteriors i la venda, l'exportació.
En aquest sentit, em sembla que és molt important que els nostres oients tinguin present que la decisió dels catalans al 1705 d'entrar a la guerra és una decisió que es basa en una aposta per la modernitat política i econòmica. És a dir, per la modernitat política vol dir els catalans tenen un règim constitucionalista semblant a l'anglès o l'holandès i el volen conservar, un règim, diguem-ne, parlamentari, per entendre'ns. Eh?
Sí, no arriba.
No arriba, però que en tot cas tampoc, és el model que conduirà cap a la democràcia contemporània. Sí. És a dir, el model anglès és el que evolucionarà cap a la democràcia contemporània tal com l'entenem ara. Mentre que el model borbònic, francès i espanyol doncs avançarà cap a un fracàs polític, diguem-ne. Per tant, l'aposta de 1705 d'entrar a la Guerra de Successió és una aposta per la modernitat política, sens dubte, diguem-ne. Encara que això es demostrarà molt després. Però en aquell moment ja podia ser evident, i segur pels catalans era evident. Però també és una aposta per la modernitat econòmica en el sentit de que els aliats que els catalans trien, que són precisament els aliats, els anglesos i els holandesos, són els que dominen les rutes oceàniques. I per tant, estar integrat amb els anglesos i els holandesos vol dir estar present en les rutes que dominen el món, estar en la punta de llança, en l'èlit de la xarxa comercial del món. I per tant, segur que els catalans els hi haurien moltes perspectives. Si haguessin estat capaços d'aprofitar-les molt o poc, o gens o moltíssim, és difícil de respondre. Per exemple, els portuguesos també hi van estar molt vinculats amb els anglesos i això no necessàriament els hi va ser positiu a llarg plaç. Però en el cas dels catalans ho havia estat fins aquell moment i segurament ho hauria continuat estant, perquè per circumstàncies específiques de l'economia catalana i dels potencials de l'economia catalana, etcètera, etcètera, respecte a la britànica, doncs potser aquest lligam hauria sigut molt positiu. Ho havia estat fins aquell moment, per tant, hi ha arguments per sustentar.
Hi ha una dada interessant sobre això, que és que els portuguesos tenien la balança fiscal deficitària amb Anglaterra, cosa que no passava en el cas català, perquè la suma de tots els ports catalans que comerciaven amb Anglaterra i la diferència feta amb les importacions angleses donava un saldo positiu en el cas del comerç català. Per tant, no és la mateixa situació de Portugal, perquè hi havia uns canvis.
Tot anem perdonant els il·lustres doctors, però també he sentit d'altres il·lustres doctors que diuen precisament que el sistema, els austríacs i austricistes portaven a una decadència econòmica, un sistema obsolet, i que els borbons introdueixen la modernitat econòmica i comercial. Això és un argument que he sentit moltíssimes vegades. No em sembla el mateix argument.
Tantes vegades com l'has sentit, tantes vegades és fals. Encara que Goebbels digués que una mentida repetida mil vegades no era veritat, des d'un punt de vista científic,
molts en tenen prou amb 500, 500 vegades i diuen, ja és veritat, amb 500 ja faig.
Però des del punt de vista científic, una mentida repetida mil vegades continua sent una mentida. I per tant, com que la nostra funció és la d'intentar fer ciència, encara que estigui fora del nostre abast, almenys el meu, doncs deixeu-me insistir que encara que s'hagi dit moltes vegades és mentida. És a dir, el model borbònic és un model molt més retardatari, com es demostrarà al llarg del temps a la França del segle XVIII, o com es demostrarà la monarquia hispànica també al llarg del segle XVIII i a principis del segle XIX, etcètera, etcètera. I en canvi el model austracista, és que esclar, model austracista no sabem ben bé què vol dir, perquè hauríem de matisar moltes coses. Si per model austracista entenem el dels territoris patrimonials austríacs de l'emperador, o en canvi el català. Penseu que a Catalunya el model el decideixen les Corts Catalanes, perquè són decisions polítiques, són les constitucions les que regulen el marc econòmic i el marc de relacions econòmiques, i per tant haurien estat els catalans els que haurien decidit en bona mesura el seu futur. I per tant és difícil imaginar que els catalans haguessin decidit en contra d'ells mateixos, i segurament per tant el futur hauria estat millor del que va ser.
Doctor Alvareda també opina el tema econòmic.
Dues coses que són decisives. Una, hi ha una frase de l'ambaixador Dalmases quan és rebut per la reina d'Anglaterra el 1713, que és molt revelador d'allò que tenien al cap els resistents. I diu, vostès que saben què és la llibertat i que tenen un règim de llibertat semblant al nostre, o el nostre semblant al seu, és igual, aquí estava exagerant una mica, però bueno, entendran perfectament per què estem lluitant i aquest és el nostre projecte i per tant ens han d'ajudar. És a dir, el mirall era aquest, el referent era aquest, la modernitat política d'un parlament que mana cada dia més per sobre del rei. És clar que Anglaterra havia fet una revolució que havia posat el Parlament per sobre del rei el 1688. El
Cromwell i companyia.
Més tard, final de segle, la Revolució Gloriosa. Però a veure, amb les Constitucions catalanes, en les dues Corts de 1701 i de 1705, les atribucions que arriben a assolir les Corts són impressionants, i hi ha una carta del virrei Velasco que diu: ara ja només falta que el rei digui que aquí no hi pinta res. És a dir, la percepció que tenia el rei és que els catalans, diu en una carta, han quedat més republicans que no pas els anglesos amb el seu parlament. És a dir, la percepció és aquesta. I penso que això és modernitat política. És a dir, el fet de que el rei estigui controlat, de que es controli el pressupost reial, de que es controlin les contribucions damunt dels catalans, el fet que es controli l'economia des de les Corts, etc, etc, això són mesures de control progressives, avançades en el sentit de que frenen el poder absolut. I això és modernitat i no té cap altra lectura. És a dir, que l'Estat doncs vagi enfortint-se, això no és modernitat. Ho és administrativament parlant, per entendre'ns, eh? Sí, però si no hi ha aquesta altra modernitat, doncs malament rei, no?
I fins i tot en el cas de que apostéssim per una política econòmica molt determinada per l'Estat, posats a triar, era millor el model cameralista alemany que el model borbònic francès i espanyol, diguem-ne, eh? I per tant, segurament el pitjor de tots els models era el que va acabar triomfant. I em sembla que això cal insistir en això, eh? Aquesta referència al model cameralista alemany, que va funcionar relativament bé també en l'imperi, en les terres austríques, diguem-ne, durant el regnat de Josep II, que era el net del nostre arxiduc Carles, del nostre Carles, sí, III, va estar estudiat i reivindicat per l'Ernest Lluch, per exemple, eh? Vull dir que tenim molts arguments per poder afirmar que el model polític i econòmic que els Borbons van imposar a Catalunya era un model retardatari que va ser clarament contraproduent pel nostre país.
El temps se'ns acaba. Professor Doctor Albareda, moltíssimes gràcies per ser aquí, ajudar-nos a fer una mica de cabòries amb què hagués pogut passar si una de les coses possibles que s'haguessin pogut esdevenir, com era aquesta intervenció anglesa durant els fets de setembre del 1714, hagués finalment ocorregut. Moltíssimes gràcies. Oriol Junqueras, moltíssimes gràcies també. Quin en preparem per la setmana?
No ho sé, però procurem que sigui grossa,
diguem. Sí,
ara no baixem gaire el nivell.
Fem-la gruixuda, ja en tinc pensades algunes, ara t'ho comento.
Molt bé, vinga.
Això és el nas de Cleòpatra.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Oriol Junqueras. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Dani Jiménez. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Jaume Cardús.